Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
3:15, hora de tancar en breu el magazín d'aquest dijous, però abans hem de parlar amb Gisela Llobet de Pantarrei. Parlem de psicologia, de benestar emocional. Gisela, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui parlem d'un tema, jo crec que tots són interessants, però quan veiem que hi ha coses que ens toquen de prop,
més de prop,
ens motiven més, no?
Sí, evidentment, sí.
Tècniques de negociació...
amb relacions més abusives. Que en diríem, relacions així amb persones, per exemple, doncs, que li costa molt dir que no, i per tant, quan es relacionen amb la gent sempre tenen aquesta sensació, no?, de que prioritzen sempre el que l'altre vol, el que realment volen ells, no? I llavors també dintre d'aquestes relacions abusives, a l'hora de negociar o de mantenir una relació amb una persona, aquesta dependència emocional moltes vegades que tenim, i que també, diguéssim, que va contra, no?, els nostres propis interessos i el nostre benestar emocional, sobretot és aquest, el punt, perquè si ens sentíssim superbé donant tot i estiguéssim supercontents, no hi hauria cap mena de problema. El problema és que hi ha una dissonància dintre de nosaltres, no?, que ens fa sentir malament o que ens arrepentim o que moltes vegades ens qüestionem, ostres, i per què he decidit, per què he acabat dient que sí, per què he acabat fent això, no? I aquest tipus de negociació, val?, amb la relació d'aquest tipus, és justament el que volem parlar avui, no?
Ho podríem fer a través de situacions que ens siguin familiars, allò per tothom, amb exemples.
Sí, i tant.
Clar, quan tu parlaves d'això, jo ara mirava aquí en els meus apunts sobre la intel·ligència emocional, vol dir que quan ens passa això és que no hi ha un equilibri.
Sí.
No?
No, sí, hi ha diverses coses, Una cosa és les persones que els costa molt dir que no, que aquí hi hauria diverses coses. Una, si et sents en deute o no amb aquella persona, no? I llavors aquesta sensació de deute sembla que no s'acabi mai, val? I això fa que la persona, amb aquella persona en concret, no sàpiga dir que no. Potser és una persona que sap que dir que no en altres situacions, però hi ha persones en concret que li costa molt perquè hi té una tendència a sentir-se en deute amb aquella persona d'alguna manera
determinada.
Pot ser emocionalment o fins i tot perquè t'hagi fet algun favor d'algun tipus i llavors tu tinguis la sensació de que li deus allò. Val? Llavors, el problema que hi ha aquí és que aquest tipus de relacions, el deute sembla que no s'acabi mai. Val? Llavors es creen relacions abusives en el sentit de que la persona en qüestió sap que t'ha fet un favor. Aquí comença de forma conscient o inconscient a vegades a utilitzar aquest favor com a xantatge emocional. Llavors aquesta persona sí que és veritat que li costa molt dir que no perquè creu que està en deute amb aquesta persona, però a sobre comença el que tu dius, la relació aquesta emocional, que acaba també tenint una dependència emocional d'aquesta persona. Val? Dependència emocional... Jo no sé si classificar-la ben bé amb aquest allò. Hi ha una relació potser emocionalment abusiva, val? Podríem dir. La dependència emocional l'encarregaria més cap a relacions molt diferents, no? Són relacions on una de les persones, per una qüestió més d'autoestima, més de valorar les seves pròpies capacitats, és més vulnerable, se sent més dèbil, val? I fins i tot perquè idealitza, no?, una miqueta a l'altra persona que pugui tenir com a relació. I dintre de la dependència emocional hi ha una cosa molt important també, i és que són relacions emocionalment molt intenses, tant per lo positiu com per lo negatiu. I aquesta hora una de cal, hora una d'arena, que se'n diu, és el que crea aquesta dependència emocional. Val? Normalment són relacions que, jo per exemple, per posar exemples com em deies abans, no?, que ens contextualitzem molt més.
Sí,
no?
Per això ho visualitzem.
Sí, he tingut diversos casos, sobretot de noies, val?, que han tingut trencaments amb la parella, no?, i que els ha costat molt desenganxar-se d'aquella parella, tot i que la parella no s'havia portat de forma molt... O sigui, s'havia portat malament amb elles, i tot tenint clar que la relació no estava bé, que sabia que si estaven amb aquella persona serien immensament infelices, hi havia aquesta tendència de no sé dir-li que no, quan torna no sé dir que no vull més aquesta relació, no sé no quedar, no sé no fer, no sé, saps? Llavors, això sí que és una dependència emocional directa, no? Llavors, entra, diguéssim, d'aquesta part que hem dit al principi de la negociació, quan entraven en contacte amb aquella persona, cedien absolutament en tot, Val? Això és la dependència emocional. Per què? Perquè han sigut relacions que moltes vegades aquestes noies han dit que, clar, quan estàvem bé, estàvem superbé, no? En canvi, quan estàvem malament, era lo peor de lo peor, no? Llavors, justament, aquest desequilibri emocional en una relació fa que t'enganxi més. No sé si coneixes, Skinner era un fisiòleg que treballava molt i va treballar molt el que seria la conducta de l'ésser humà, no? el nivell de comportament, i va fer experiments amb ratolins, i una de les coses que va veure és que el reforçament intermitent feia que l'aprenentatge fos molt, molt, molt ferm. És a dir, si ell volia que un ratolí apretés una palanca, el que feia és que quan apretava la palanca sortia una boleta de menjar, d'acord? Això ja és un reforçament. Però també feia que a vegades apretés la palanca i no sortís res. Llavors, clar, el ratolí deia, ostres, quan apreto i quan no apreto, no? No ho tenia clar. Doncs apreto sempre i sé que de tant en tant em sortirà una boleta de menjar. Doncs al final l'aprenentatge d'apretar la palanca era tota l'estona veies el ratolí allà, pim, 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 esperant que sortís la boleta de menjar, no? I justament les relacions de dependència emocional tenen a veure amb això. Com que quan estic tan bé, no?, que els moments que estic tan malament,
no,
penso...
No vols perdre l'oportunitat.
Exacte, penso, no, és que, ostres, segurament, si m'esforço, si cedeixo, si treballo, si em dono, no?, aquests moments positius, doncs els tindré molt més permanentment, no? I això és un error, perquè quan hi ha moments molt, molt dolents dintre una relació a nivell emocional, sempre hi ha alguna cosa que trontolla, no? I normalment aquí hi ha una altra cosa molt important amb el tema de dependència emocional, que és com veiem l'amor. I clar, les pel·lícules de Hollywood, que dic jo, ens posen l'amor com la cosa més intensa del món,
que no existeix.
Bueno, però té els seus moments, però sí que és important que les relacions de sentiment, d'estimació, han de ser equilibrades. I això és una cosa que normalment amb les pel·lícules de Hollywood no es donen perquè no té molt màrqueting. El millor d'una relació amorosa en una pel·lícula d'aquest tipus és que al principi es coneixin, després tot vagi fatal i se separin, no puguin estar junts i de cop i volta, pum, saps? Estan junts però resulta que ha passat una cosa i ara tornen a estar separats. Clar, aquest enganx emocional que et fa, per exemple, una novel·la o aquest tipus de pel·lícules, és el que després a la vida real nosaltres ens pensem que hauria de ser així, i això així emocionalment és fatal, perquè el que provoca és això, no? Aquesta dependència emocional, aquesta relació tan abusiva moltes vegades.
Llavors, solucions, o intentem buscar solucions. Com ho fem? Què hauríem de fer?
Primer de tot, és molt important, amb aquest tipus de coses, tant si és que no sé dir que no, no? Que, com hem dit abans, podia ser una qüestió més de deute, no? També és una qüestió de criteri. És a dir, quan jo no tinc les coses clares i sóc una persona que normalment vull quedar bé o m'agrada que la gent estigui bé al meu voltant, tindré més tendència a no saber dir que no. Val? Llavors, és molt important tenir el criteri molt clar. És a dir, i si en aquell moment, que això ho faig molt, quan tinc persones davant que em diuen és que clar, jo potser en aquell moment m'estan demanant que em quedi, no sé, 2 hores més a la feina, no? I no sé què dir, no? Perquè no sé si puc, si no puc... Bueno, doncs, dona't un temps, digues, escolta, pots quedar-te 2 hores més? Ai, doncs mira, ara no ho sé. Deixa'm que m'ho miri o que ho consulti i et dic alguna cosa. Donar-te aquest marge de temps és superimportant, perquè si no tens un criteri clar des de bon principi, el puguis fer ferm. I llavors aquí sí que tens aquest espai per valorar si realment et surt a compte o no quedar-te aquestes 2 hores més, o fer aquest favor, o cedir amb el que sigui. Val? Això és superimportant, tenir el criteri clar. Si no el tenim clar, donar-nos temps per construir un criteri clar. Val? I aquí hem de tenir molt en compte el que a nosaltres ens fa sentir bé. És a dir, si jo penso, ostres, doncs mira, a mi em costa un esforç fer això, però em compensa que l'altra persona estigui bé o el que sigui, vale, d'acord, perfecte, doncs podem cedir. Ara, si després m'haig d'estar pensant per què he cedit, per què ho he fet, no ho hauria d'haver fet, m'estic perdent això, ara resulta... Clar, llavors aquí... El benestar emocional està clar que no és el millor. Llavors aquí sí que hem de saber prioritzar això i dir, doncs mira, em sap molt greu, però no em puc quedar, o no et puc fer aquest favor, o ara mateix no puc. Val? I això és molt important. Això per un cantó. Llavors, per l'altre cantó, el tema de la dependència emocional, aquest és més complicat, eh? Un petit apunt, eh? Dintre del saber dir que no, hi ha una part important amb el que dèiem del sentir amb deute amb l'altra persona, que és també saber quan aquest deute tu ja l'has finalitzat. Clar. Val? I identificar molt quan aquella persona està utilitzant una necessitat inventada, supèrflua, no?, per fer-te aquest xantatge emocional, val? Llavors és importantíssim que en el moment en què, o sigui, la senyal d'alarma és no m'estic sentint bé en aquesta relació, començo a sentir-me malament per alguna cosa, i a partir d'aquesta senyal d'alarma fem aquesta reflexió, val? I les preguntes bàsicament són aquestes, és a dir, amb què, o sigui, amb què em beneficia a mi aquesta relació i fins a quin punt jo estic cedint en priorització del meu propi temps, no? Amb aquesta persona o no, i si em surt a compte o no em surt a compte, val? I aquesta reflexió dintre d'aquest tipus de relacions és molt important que la fem des de fora, val? I que en el moment que aquella persona truqui per demanar-nos el que sigui, tinguem aquest temps per dir, escolta, vine a dinar, perquè és que si no vens a dinar, no sé què, no sé quan, tu patidim patadam, i tu diguis, bueno, espera't, perquè això també passa molt en relació amb els fills. Val?
O pares, entre famílies.
Exacte. Mm. I el fill potser no vol anar a dinar i no sap com dir-li a la seva mare perquè té aquella deuta, no?, emocional amb la mare, no?, és que és la mama, no? Doncs, bueno, doncs planteja't, vull anar a dinar, no vull anar a dinar, i que el criteri sigui ferm. Això és molt important. I amb el tema de la dependència emocional, clar, aquí és molt més complex, no? Hi ha una part molt important de construcció emocional de la persona. Normalment les persones que tenen més tendència a patir aquesta dependència emocional solen ser persones que tenen una autoestima molt més vulnerable, val? I sobretot són hipersensibles, tenen una sensibilitat molt gran envers a tot el que li passa al seu entorn, no?
Que sembla que tot està en contra d'ells, o que tot...
Qualsevol estímul que li vingui de fora... Els trontolla, sigui en negatiu o sigui en positiu, val? Això és una sensibilitat, una hipersensibilitat en funció de l'entorn, no? Llavors és molt important que hi hagi una construcció emocional d'aquesta persona, val? Llavors, a nivell, diguéssim, personal, què podríem fer? Doncs jo crec que el més important és conscienciar-nos emocionalment de com ens sentim, val? I racionalitzar una miqueta aquestes emocions, és a dir, jo quan estic amb aquesta persona, què és el que em beneficia i què és el que em perjudica.
O com em sento.
Exacte, a nivell emocional, sí, exacte, i com em sento. I sobretot veure una miqueta més enllà, és a dir, si jo continuo aquesta relació, com la veig en el futur? Perquè racionalment moltes d'aquestes persones tenen molt clar que aquesta relació no té cap mena de benefici per elles i tenen molt clar que volen acabar amb aquesta relació. Però emocionalment hi ha algú que els tiba. Val? Llavors és molt important que facin aquesta construcció emocional i sobretot que la racionalitzin una miqueta, que passin de la part emocional a la part més racional. Una altra cosa important, no idealitzar la persona, contextualitzar-la de forma objectiva, val? Perquè moltes vegades el que passa amb la dependència emocional és que tenim aquella persona en un pedestal. Llavors l'hem de baixar d'aquest pedestal.
Pot ser la parella, pot ser el cap, pot ser l'amic...
També. En relacions d'amistat moltes vegades també passen, aquest tipus de relacions. Llavors, tenim una idealització com molt gran d'aquella persona i llavors a partir d'aquí l'hem de començar a baixar, vale? L'hem de contextualitzar, vale? Això és important. I un altre punt també molt important amb el tema de dependència emocional, torna a ser el criteri, val? És a dir, un cop ja m'he construït emocionalment, he racionalitzat una miqueta més les meves emocions, és molt important la separació física per fer aquesta construcció emocional de la persona amb la que tens aquesta relació, eh? I llavors, un cop faig això i la baixo del pedestal, és molt important aquest punt després, no? El tercer punt de dir, bueno, jo ara a nivell de criteri, què és el que jo vull fer, no? I què és el que, cap on vull dirigir les relacions que tinc, si vull continuar amb una relació amb aquesta persona o no, i formar aquests criteris. És això és superimportant també, eh?
Bé, doncs avui hem parlat...
Extensament,
sí. Potser
sobre el tema.
Ens donaria per parlar més, segurament.
I tant.
Però hem parlat d'aquest tema de les tècniques de negociació i agraïm a la Gisela que ens hagi acompanyat un dijous més. T'esperem la setmana que ve.
Molt bé, moltes gràcies, Carme.
A vostès demà, a partir de les 10 del matí, una nova edició del Sant Cugat a Fons. Serà divendres.
Sant Cugat a Fons.